Han passat 15 dies i estem molt contents aquí a Ràdio Pollença de tenir de nou una cita amb els llibres, a la literatura, Anna Marina Llompart, que ens acompanya a l'altra part del telèfon. Marina, bona tarda, benvinguda.
Hola, hola, què tal?
Ja t'enyoràvem.
Nosaltres.
Molt bé. I d'avui, a més, tenim un programa que ens fa molta il·lusió, perquè si bé normalment hem parlat de novel·la i també sí, de llibres de no ficció, avui el dedicarem per complet a la poesia.
Sí, sí, avui maig està considerat com la poesia i era com l'excusa perfecta per dedicar un programa només en això, que també és un repte per nosaltres, per sí, les dues, que jo sempre vaig com un peu de, quan intento xerrar de poesia, perquè imposa.
I ens feia ganes fer-ho, així que ho farem i llegirem una mica, ens quedarà una mica un programa diferent, però que esperem que els agradi a tots. Has triat diferents autors, tres dones, un home, alguns vius, altres morts. Els anirem explicant pas a pas qui són i també ens contaràs perquè els has elegit a cada un d'ells, si vols. Anem ja cap a la primera convidada, diríem, de la tarda. Així doncs, això és l'Himàlaia, la muntanya que empaita la lluna, l'instant de l'enlairament perpetuat sobre un cel esventrat de sota, un desert de núvols traspassat, una escomesa contra el no-res, l'eco, blanca i mudesa, el silenci. Yeti, més avall és dimecres, hi ha l'abecedari, pa i dos fan quatre, i la neu al fons. Hi ha una pomata tota roja, feta quatre trossos. Yeti, no només els crins són possibles entre nosaltres. Yeti, no totes les paraules condemnen a mort. Heretat l'esperança, el do d'oblidar. Veuràs com infantem els fills entre ruïnes. Yeti, tenim Shakespeare. Yeti, toquem el violí. Yeti, a entrada de fosca encenem els llums. Això d'aquí no és ni la lluna ni la terra, i les llàgrimes es glacen. Oh, Yeti, bèstia immunda, pensa-t'hi bé, torna. Així vaig cridar al Yeti, entre quatre parets de glacera, picant de peus per escalfar-me sobre la neu eterna. Wisława Szymborska, expedició no reeixida a l'Himàlaia. I començam ben amunt amb aquest preciós poema d'aquesta escritora polaca. Per què l'has escollida?
Bueno, d'aquestes coincidències que ja es duen a llegir una cosa que prèviament no anaves a llegir. I, bueno, jo, bastanta gent ho sap, estic fent el Velocirreta a les biblioteques de Barcelona i el mes de maig precisament era llegir poesia. I d'entre la taula un dels títols era Szymborska i aquest any ha estat un nom que he anat veient molt, han anat publicant llibres, sobretot ara se va publicar en Nòrdica Libros, se va publicar Correo Literario, que és la seva correspondència, un llibre que ha tingut molt d'èxit, i la literatura polonesa de la segona meitat del segle XX és una de les poesies claus per entendre la modernitat, sobretot en el camp de la poesia, i vaig veure que era l'oportunitat perfecta i m'ha agradat moltíssim. L'he trobat que a vegades te formes com tantes expectatives en un autor que a vegades no sempre se correspon quan tu llegeixes en aquest cas va ser així i va ser una bona oportunitat de lo millor un clàssic de la poesia però que a tal vegada no és tan conegut i que és molt recomanable.
D'una manera o de l'altra, Szymborska que s'ha creuat sí, a la teva vida sí, i ara ja serà mal de fer que te'n desprenguis perquè...
Totalment.
Verdaderament, explica'm-nos una mica, tot i ser molt reconeguda, perquè fins i tot té un Premi Nobel de Literatura, no ho és tant com hauria de ser aquí, no. El Manco. Totalment. Qui és ella?
Bueno, és que, de fet, el premi li donen en 96.
Sí.
I, per exemple, Milos, que també és polar, que escriu més o menys el mateix any, o sigui, un novel·la és de 80. Mm-hmm. Sí que ja se pot veure que un novel també va arribar molt tard per ella. I que va ser a partir d'un novel que se va començar a traduir la seva poesia, perquè el que hi havia fins en aquell moment era mínim. Mm-hmm. I també que tant el gran problema que hem tingut aquí durant molts anys amb la literatura polonesa, la literatura russa, és que no hi havia traduccions directes. La majoria de literatura que arribava aquí eren traduccions de francès que ho havien traduït d'aquestes llengües, yeah. I això sempre perd moltíssim. Però ara la veritat és que comença a haver moltes, moltes bones traduccions i això és una autora que... És poc coneguda aquí, el que tu dius, va morir en el 2012, per tant és una autora molt, molt recent i crec que té aquesta conjunció perfecta entre una poesia molt, molt filosòfica, molt profunda, però a vegades un llenguatge molt pla i molt directe. Mm. Arriba, no són autors que necessitis una gran preparació, crec que tothom té sensibilitat suficient com per poder-se emocionar amb la poesia que ella escriu.
Molt clara, molt senzilla. Sí. Per exemple, aquest que hem llegit com a introducció, com explica que la vida quotidiana continua més enllà d'allà dalt, a l'Himàlaia, però sí. Vull dir, i t'arriba molt profundament. Pensava també sobre el seu desconeixement, que a part d'haver-hi poques traduccions, també sobre ella he llegit molt que era una dona molt humil, molt senzilla, sí. I que quasi no va sortir de Polònia, que quan rebia invitacions d'altres països sempre responia quan sigui més jove. Vull dir que supòs sí. Que no, tampoc no li devia interessar entrar dins aquest món de les masses, per dir-ho d'alguna
sí. Sí, perquè
forma.
Fins i tot quan li donen un premi Nobel, el seu... Això, el rep com amb molta humilitat, ja dona a entendre que aquest món de premis i de reconeixements no és una cosa que li interessi. Jo crec que aquí estem davant d'un context, com va ser Polònia, on la segona meitat del segle XX si ja va ser dur a nivell d'Europa en general, a Polònia va ser encara més cruel tot el que va passar, perquè... va haver una invasió alemana, la URSS, un camp de concentració que per molt que pensem sempre en Alemanya, la majoria de camps d'extermini estaven a Polònia. Han viscut una segona meitat del segle XX que és difícil gestionar tot això. I ella ho va fer a través de la poesia i jo crec que no ho feia tant per guanyar reconeixement com que era l'única manera que ella sabia de poder gestionar tot el que ella duia de dins.
Sobre traduccions, en tenim ara de traduccions al català?
Sí, tenim una antologia que jo la recomano molt perquè se vulgui introduir, que és Vista amb un gra de sorra, de l'editorial Columna, que són traduccions de Josep Maria de Sallarra, i jo la trobo molt, molt bona per introduir-se, perquè jo sempre que no conec un autor... no me'n vaig a cap poemari en concret, ja. No sé què me l'hagin recomanat. Jo crec que és millor tenir una antologia, a més aquí tens uns quants poemes per cada llibre que va treure ella, així te fas una idea de tot el que ella ha produït i després ja pots, no sé, ja si vas profunditzar en un poemari en concret, ja te llegeixes.
Sí, és un primer acostament a les antologies sí. Que ja ens poden... ja ens poden deixar entreveure quin és l'estil, com és aquest autor i veure si ens interessa més algun sí. Tema concret, algun poemari en concret de la seva mà. Sobre ella, sobre la seva obra, vols afegir alguna cosa més?
Bueno, això que jo crec que és una poesia molt atractiva precisament i que per això que és molt universal i molt fàcil de connectar amb tu, perquè en el final el que està plantejant tota aquesta necessitat que tenim tots els éssers humans de plantejar molt les coses. Quan dèiem que és una poesia molt filosòfica, no és amb esnobisme ni amb ganes de lluir-se, sí. Sinó de deixar aquestes preguntes que molt fem tots i que sí que no deixen de saber que hi ha filosòfic, perquè m'has plantejat l'existència, m'has plantejat perquè estem aquí i ho sentim de tot.
De forma però clara i molt senzilla, sí. Per tant que... que arriba a tothom perquè són les eternes preguntes que ens feim tots sí. com humans. Que en llegiràs alguna cosa?
Sí, he triat precisament un poema que és una mica això perquè s'entengui l'estil, és un dels seus poemes més populars i fins i tot va ser musicalitzat allà a Polònia i se diu Res no passa dues vegades.
Vinga, endavant.
Res no passa ni passarà mai dues vegades. A causa d'això, hem nascut sense pràctica i morirem sense rutina. Encara que fóssim els alumnes més llonces de l'escola del món, no tornarem a repetir ni cap estiu ni cap hivern. No hi ha un dia bessó d'un altre, ni dues nits de ben semblants, dues besades de forma igual ni dues idèntiques mirades. Ahir, quan algú va esmentar el teu nom davant meu en veu alta, per mi va ser com si una rosa hagués entrat per la finestra. Avui, ara que estem junts, m'he tombat de cara al mur. Una rosa? I què és una rosa? És una flor o bé una pedra? Perquè, mal hora, t'interposes amb una por innecessària. Existeixes, doncs has de passar. Hauràs passat i seràs vella altra vegada. Somrients, mig encerclats, provarem de retrobar la concòrdia. Per bé que som tan diferents com dues gotes pures d'aigua.
Passam a una altra autora.
Perfecte.
Tenyeix de blau el temps, transfigura el somni, transgredeix el mots. Fes que els seus colors esclatin al raig de la font, que l'aigua humitegi els ulls. Que la seva frescor gelada temperi el foc d'aquestes mans que cremen. Fes teu aquest desig i endinsa't el cor de les paraules. Foc a les mans, Montserrat Abelló. Aquesta, una figura imprescindible de la literatura sí. catalana. Així és el primer que crec que hem de dir. A més, imagina perquè l'has escollida.
Bueno, aquesta autora li vàrem fer un homenatge ara per la Setmana de la Poesia, perquè fa el centenari del seu naixement, i va coincidir, va haver moltes xerrades i moltes recitals interessants, però aquesta vaig trobar un recital especialment sentit, perquè em van triar altres poetes i actrius i cantants que l'havien coneguda i que xerraven d'ella i recitaven els poemes que més li agradaven, i veies que era una persona molt estimada i la seva poesia era molt valorada, tot i que va ser un autor que va fer com tard per tot, i m'explic, va començar a escriure molt, molt gran i va haver d'esperar molt perquè se li reconegués per part de la crítica aquest valor literari.
Ja.
És un poble que xerràvem de Szymborska, que a vegades costa, i sobretot en matèria de poesia jo crec que encara mos costa més.
I el motiu com des d'aquest centenari del seu naixement s'ha decretat aquest any com any Montserrat Abelló, així que segurament ens sentirem a parlar molt el que queden de dies d'aquest any. Què destacaries d'ella, de Montserrat Abelló?
Bueno, a més de que té una poesia, jo crec que molt aferrada a la vida, té molt de força, és una sensibilitat molt especial, però molt diferent a la de Szymborska, com té més llum, té més ganes de tot. I també que no m'has d'oblidar que més d'una gran poetessa va ser una dona molt rellevant dins el camp de la literatura també, perquè va apropar amb la seva tasca de traductora en un públic que està a grans veus femenines com Adrienne Rich, com Sylvia Plath, sobretot Anne Sexton, Margaret Atwood, que no van ser traduïdes per ella, i per exemple hi ha un llibre que s'hi diu Que ara és a la finestra, que són 20 dones poetes de parla anglesa del segle XX, que són traduccions totes fetes de Montserrat Abelló, i també va traduir a l'inglès obres de Salvador Espriu, Mercè Rodoreda, Maria Àngels Anglada, de Maria Mercè Marçal, que això, que a més de poeta, va fer una gran feina per ampliar el camp literari català, tant exportant traduccions com duient noves veus a la literatura catalana.
Sí, costant unes grans veus, com per exemple Sílvia Plath que comentaves. Clar. Va ser més una dona compromesa amb el feminisme, en la llengua, catalana, en la lluita aquesta per parlar i escriure en català, i supos que ara se li farà el reconeixement que pertoca. Dels seus poemaris, que ens comentaves que havia començat a escriure tard, què destacaries dels seus llibres de poesia?
Sí, jo crec que això és una dona que a l'hora d'escriure hi ha molta sinceritat i jo crec que per això ha aconseguit arribar tant per ella. A la poesia no s'hi val dir mentides. Mm. Has de ser tu a dins d'aquell poema i això és una cosa que la va seguint molt i és molt curiós, per exemple, que té com molt de respecte per un lector, que aquest missatge arribi. Ella, per exemple, en els seus poemes no els hi posa títols. No hi ha títol perquè vol que no hi hagi res que interfereixi amb la interpretació que tu puguis fer dels seus poemes.
Sí, el títol ja pot ser, te condiciona, te predisposa a pensar que tracta sobre certa cosa, no?
Sí.
I abans que ens recomanaves acostar-nos als autors a través d'antologies o d'obres d'aquest tipus, d'ella n'hi ha alguna o alguna obra d'aquestes poètiques completes si la seva obra no és molt extensa?
Sí, jo recomano que ella l'any 2002, i a més està bé perquè les antologies sempre s'ha d'anar alerta. Les antologies qualcosa fa i hi ha un interès en recabar certes coses. Per exemple, quan xerraven d'Emily Dickinson, que van xerrar aquí, l'altre dia m'han dit que havíem trobat una antologia i que els havia parescut molt cursi. Però després te mires l'antologia, ja és una antologia que cerca un públic que potser li va més aquest tipus de poesia. També s'ha d'anar alerta. I amb aquesta Montserrat Abelló va molt bé, perquè l'any 2002, quan ella estava encara viva, perquè va morir en el 2014, ella va fer una antologia que seguiu precisament El cor de les paraules, que surt del poema que has llegit a la intro,
sí.
I és la seva poesia completa. I jo crec que és una molt bona oportunitat, a més, des de pro, i l'edició està molt bé.
Mm-hmm.
És una bona oportunitat.
L'apuntam. Vols afegir alguna cosa i llegim alguna cosa més de Montserrat Abelló?
Sí, mira, m'agradaria llegir un poema molt curtet.
Vinga.
Però crec que és un dels més representatius del seu estil, que diu: visc i torno a reviure cada poema, cada paraula. Estim tant la vida que la faig meva moltes vegades.
Vitalista.
Està com les frases, sí, de Montserrat Abelló.
Sí, una dona aferrada a la vida, molt vitalista,
sí.
És així. Molt bé, i anem a una altra també, autora. Crua, estic viva, però crua. La meva carn elàstica me la imagino blana i llenagosa entre les dents. Pot digestiva i mentidera. La sang me la figura fent-se rosa barrejant-se amb els guarniments de base làctica. Lliscosa, lletosa entre les dents i mentidera. La pleura, no sé on és. El pàncreas, no sé on és. La melsa, no sé on és. Pot ser fassuts i és mentidera com la dona del mercat, però matem-me el tall més tendre. I jo tan crua. Estic viva, però crua. La meva pell elàstica, la meva fractura vertebral, els meus esfínters, la meva obertura, em paralitzen. Me'ls imagino blancs i llenegant-se entre les dents. Pot digestius i mentiders. 50 quilograms de can, sisplau, i me la posa ben fineta. Me la talla ben arran del precipici, ben al límit del vertigen vascular. El meu ventre és un avenc. Pot ser fassuts i és mentider com Déu cuinant-te la can crua. Estàs viva, repugnant i crua. Maria Sevilla. Qui és Maria Sevilla?
bueno, és la més jove de tot el poetes que he passat aquí. I per això són les arribes ara mateix més sorprenents i més prometedores que hi ha dins la poesia en català, la veritat. Ella va fer filologia catalana, ha fet la tesi doctoral sobre Maria Mercè Marçal, és una lota molt jove, i veu molt d'aquest moviment postmodern de la poesia, i jo crec que amb aquest poema s'ha pogut veure molt l'estil que té ella. Sempre és una poesia molt potent, molt activa per qui la llegeix, molt sonora perquè fa servir molt la repetició i que tingui un ritme molt concret de poemes, i sobretot molt carnal. Ella explota molt el tema del cos, això, molt tema des de les vísceres. I crec que s'ha pogut veure, ella sempre diu a les entrevistes que ella cerca l'hòstia, la poesia, el cop de puny, no? Que sigui una cosa més ben sonant.
Sí, punky lírica. Llitzia.
Sí, punky lírica, tal qual.
Punky lírica. Crec que la defineix, que ho defineix molt bé, com és la seva poesia, que supos que també té, si fa la tesi de Maria Mercè Marçal, deu tenir influències més clàssiques, supos, per dir-ho d'alguna manera. És molt jove, és nascuda en el 90. Sí. Què té publicat hores d'ara?
Bueno, ella té publicat Dents de Polpa, que precisament va ser la primera vegada que se van posar per escrit els seus poemes, i va ser guanyant un premi precisament aquí a Mallorca, el Premi de Poesia Bernat Vidal i Tomàs, de Santanyí, i li van publicar aquest, Dents de Polpa, i ara el 2007 va treure Kalashnikov amb Món de Llibres, que també em sembla que és una editorial mallorquina, i té aquests dos. I ella, això, de moment, té aquests dos publicats. I sí, és una persona gens convencional, perquè quan tu la veus, també ella com vesteix, com... És tot un personatge, no sé com explicar-ho, però... Per una banda, la veus fent un detall sobre La passió segons René Vivien, que és la novel·la que va escriure Maria Mercè Marçal,
sí.
I per altra té influències molt diferents, i jo crec que això és el que la fa especial. Jo ve des de l'acadèmia, però també sap quines limitacions té, i surt d'aquestes coses.
A mi m'apareix, tant l'obra com també ella, pel que fa a la imatge que tu comentaves, sí. M'apareix com estremosa, però també delicada al mateix temps. No sé, és com una mescla...
Sí, totalment.
És una mescla bastant, bastant atractiva en una persona i en una obra. I, per tant, esperam molt d'ella, molt de llibres més, de moment,
aquests dos. Sí, perquè, a més, des de la crítica, que això sempre s'ha de tenir en compte, per tant, per desgràcia, hi fa molt, respecte que se li té, no n'ha hagut de veure, que jo crec que ja la tenen molt en un punt de mira.
Molt bé, doncs esperam amb ganes més coses seves.
Sí.
Llegim alguna cosa més de Maria Sevilla?
Sí. Se diu I la culpa. Llèpol del patir que et fa ser meu. Volia dir-te que no ho sent. Tampoc no es penedeixen les gavines quan estripen el mutisme de la nit xisclant la por. La bogeria. La que em torna en cada llèpol del patir que et fa ser meu. Llèpol, de la culpa, de saber-me tot el front esguerrinxat, de ser gavina i d'esquinçar la celebrosa matinada omplint la bretxa amb la buidor que fa surar les boies. De nit, quan tot és negre i jo sóc llèpol del patir que et fa ser meu. Volia dir-te que no ho sent. Tampoc no es penedeixen les gavines, ni les boies, ni la mar, quan són immenses i em fan mal. Quan me les mir, quan sé que són immenses i em fan mal. Per això he de dir-te que sóc llèpol, al final, de fer-te mal i ser-te mal, i com a única manera que jo sé de fer-me mal i redimir-me, així, tot l'immens amor que et tinc. Sí,
que sí.
de dents de polpa. El que han llegit abans era de Kalashnikov, que és l'últim que ha tret.
L'últim que ha tret de l'any passat, del 2000,
sí,
del 2017. Molt bé, la tindrem molt en compte, idò, Maria Sevilla. I ara acabam, ara sí un autor, fins ara dones,
sí.
I acabam amb un home. El recordo, alt i gros, però cas, sentimental. Llavors vostè era una autoritat amb fonaments profuns. Sempre va començar la nostra classe dient: «Senyors, bon dia. Avui fa tants anys i tants mesos i tants dies que va morir la meva filla». i solia aixugar-se alguna llàgrima. Teníem uns 20 anys, però aquell homenàs que vostè era plorant en plena classe mai no ens va fer somriure. Quant fa que ja vostè no compta el temps? He pensat en vostè i en tots nosaltres, ara que sóc una ombra amarga seva, perquè la meva filla fa 2 mesos, 3 dies i 6 hores que té en la mort el fonament profund. Professor Bonaventura Bassegoda, de Joan Margarit. I aquest és un altre dels autors més rellevants de literatura catalana, viu, i forma part d'aquest poema del seu poemari Joana, que parla de la seva filla. Conta'ns coses.
Bueno, en Joan era... bueno, ja està passant d'aquestes coses que mai se retiren. Era professor en càlcul d'estructures a Barcelona, a la universitat, i alhora poeta, i fins ara encara no aturat, perquè just aquest any va publicar un hivern fascinant, que és el seu darrer poemari, i Joan no sabe molt un tema que ell explotarà moltíssim, que és el tema de la mort. La seva filla estava malalta i Joana són aquests darrers mesos de la malaltia de la seva filla i, bueno, primers mesos des que ella se va morir. Ha estat un tema que l'ha acabat acompanyant molt de temps. Abans que se morís no Joana, el seu tema era molt sobre la guerra, l'acabat de la postguerra, tota aquesta privació de certes llibertats i... I després d'aquesta mort, jo crec que ara el tema en què s'ha estancat, al final sempre ha estat jugant en el mateix, és el pas del temps i la finitud que té tot, que ara és molt aquesta... arribar a una veu que et serena, que ja tot se posa una mica en el seu lloc i fins i tot hi ha com una certa esperança en això.
És una poesia molt... la seva molt... que despua molta sensibilitat i també, i també creativitat, que no pot ser d'altra manera. En una mescla curiosa, de, com comentaves ara, de poeta i arquitecte, no?
Sí, sí. Sí, perquè en un treball hi ha molt les dues coses, perquè ell, precisament dins la part d'arquitectura, no s'ha dedicat a un sector més creatiu, sinó a un càlcul pur, que és un càlcul d'estructures, de sobre fer el càlcul perquè una estructura s'aguanti. I ell sempre deia que això li havia donat molta força per escriure, es va deixar arquitectura per dedicar-se només a la literatura i va veure que si se dedicava només a la literatura no escriuria mai, i va tornar a fer arquitectura. I clar, ell diu que ha après molt a escriure poemes a través d'això, que escriure un poema és com fer un càlcul d'una estructura, d'una estructura que s'ha de suportar i que tot està en el seu lloc.
Què més ens pots explicar de la seva obra?
Això jo crec que és un autor que agrada molt, perquè sobretot en aquests darrers anys ha anat depurant molt la seva manera d'escriure, i també és un autor que aparentment és molt simple, tot i que tracta després d'això temes més... aquestes inquietuds i aquestes preguntes que mos fan tot. I jo tinc una cosa que vaig batiar per molt que fes gent, de factor Margarit, perquè sempre va construint el poema de manera que allò va creixent, i sempre hi ha aquelles dues frases finals, que sempre és com... no pots dir que un poema no t'agrada fins que no has acabat de llegir aquestes dues línies, perquè sempre li sol donar el pum final, com en aquest va construint tot això, i al final queda tot circular, perquè el que veu professor és el que ell acaba dient en el final del poema.
Sí, 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 el tanca al final. Ens llegeixes alguna cosa més?
Sí, va llegir el poema del seu darrer poemari, que precisament du un nom d'un hivern fascinant. Diu: les roselles van desapareixent, eliminades com les males herbes. Molt aviat ja no s'escamparan les roges pinzellades del vent als camps de blat. Qui podrà entendre un dia els quadres de Van Gogh? Visc encara en un món familiar, malgrat que els subtils canvis ja m'alerten. No tornarà a ser el meu. No es tracta d'un infern, permet comprendre. L'oblit arriba, tranquil·litzador, i torna, sempre torna, l'alegria.
Marina, moltes gràcies. Ha estat un programa rodó, teníem pendent la poesia i aquí sí. Estem. Parlam de nou d'aquí 15 dies.
Perfecte, moltes gràcies i llegiu molt.
Com sí, ho farem, trobarem temps. Adeu.
Adeu.